Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. L'escriptor britànic d'origen indi, Salman Rushdie, diu que la identitat són els orígens i també el viatge. Vivim en un món ple de fronteres físiques i mentals i de jocs hegemònics davant d'un ells que sempre acostuma a anar carregat de prejudicis. I en aquest context, la formació de la identitat de joves catalans, fills de pares originaris d'altres països, no és gens fàcil. Com que és un tema pendent de resoldre des de fa massa temps, se n'ha de parlar per combatre els discursos maniqueus i criminalitzadors. Tot i el pas dels anys, bona part d'aquests nois i noies continuen carregant la motxilla familiar i a ulls dels altres continuen sent immigrants. I no únicament això, immigrants de segona generació, quan no han marxat mai de Catalunya. La utilització de conceptes que deshumanitzen, com immigrant, mena, paqui o magrebí, evita crear empatia, i sense empatia no podrem entendre l'altre. Cal no oblidar que darrere d'un procés migratori propi o de l'àmbit familiar sempre hi ha pèrdues, dols, que ho preguntin si no els que als anys 50 i 60 van haver de marxar fora per guanyar-se la vida i no van tornar, o els que ho fan ara per deixar de ser precaris. L'instint bàsic de l'ésser humà és el de la pertinença, i si això es nega, la desconnexió truca a la porta. Que dolorós que ha de ser viure en una societat i sentir que no hi pertanys, ja sigui pel color de la teva pell, pel teu cognom o per com et vesteixes. La por i el desconeixement fan aixecar murs, i els murs sempre condemnen.
Solidaris. Mercè Folch. Del centre a les perifèries.
תמיד האמנתי שמרבית העם רוצה בשלום, מוכן ליטול סיכון לשלום.
Sempre he cregut que la majoria del poble vol la pau i que el poble està preparat per la pau. Aquestes paraules es va pronunciar el primer ministre israelià Isaac Rabin fa 25 anys. Les va dir el 4 de novembre de 1995 en un míting multitudinari a Tel Aviv de suport al procés de pau amb els palestins, iniciat dos anys abans. Després d'aquell acte, Yigal Amir, un jueu extremista, el va assassinar a trets.
Isaac Rabin té com una trajectòria interessantíssima.
Sònia Andolf, professora de Política Internacional a la Universitat de Barcelona.
Perquè sí que ell va néixer, de fet, a Jerusalem, i es va exiliar perquè va néixer, si no m'equivoco, en l'any 20 o molt aviat, quan encara, òbviament, no era Israel, i torna més tard amb la Fundació de l'Estat d'Israel, i ell, a l'inici, fins i tot té un càrrec d'ambaixador als Estats Units, i vull dir, una persona que no necessàriament era un polític amb molt bagatge a nivell intel·lectual, però, en canvi, va ser una persona molt pragmàtica, no? I l'haver viscut fora, als Estats Units, haver tornat, sí que va optar per opcions com molt d'intentar fer la pau amb pragmatisme. De fet, és l'única vegada que realment s'ha arribat a oferir retirar-se de territori de debò a canvi de la pau.
Un altre record nefast, el de l'assassinat de l'escriptor i director de cinema italià Pier Paolo Pasolini.
Il tipo di persone che amo di gran lunga di più sono le persone che possibilmente non abbiano fatto neanche la quarta elementare.
Aquesta setmana s'han complert 45 anys d'aquell crim.
Non ci metta della retorica in questa mia affermazione, non lo dico per retorica, lo dico
perché Pasolini va rebre una pallissa brutal. El seu cos el van trobar en un descampat a prop de la platja d'Ostia, als afores de Roma. La policia va detenir Pino Pelosi, un xaper de 17 anys que de seguida en va admetre l'autoria. De fet, va ser l'únic condemnat per aquest cas. Ara bé, el veritable mòbil de l'assassinat no s'ha aclarit mai. Pasolini va ser un intel·lectual i un artista polifacètic.
Alfredo Vini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia uccellacci ed uccellini raccontata da Pierpaolo Pasolini.
A les seves obres va abordar temes com l'ambigüitat sexual, l'autoritarisme, la llibertat i la marginació. més efemèrides, aquesta setmana també fa 45 anys de la Marxa Verda.
Xavier Aziz, gaden, inshallah,
estem sentint el rei Hassan II del Marroc anunciant l'inici de la Marxa Verda, una maniobra política vestida de mobilització pacifista formada per uns 300.000 marroquins amb un únic objectiu, envair el Sàhara Occidental, que en aquell moment encara era una colònia espanyola. Milers de persones amb banderes verdes de l'Islam van penetrar en aquest territori davant de la passivitat de les tropes espanyoles, que no ho van evitar. Amb Franco moribund, el govern espanyol de seguida va claudicar. El poble saharaui, que reclamava la independència, en va sortir molt malparat. La repressió marroquina va provocar un èxode de milers de saharauis cap a Algèria. Avui dia hi ha més de 100.000 persones que viuen als camps de refugiats del Tinduf, en unes condicions molt dures. I el conflicte continua encastat. I tal dia com avui, de fa 29 anys, Magic Johnson va anunciar que tenia el virus de la sida i que deixava el bàsquet.
First of all, let me say good afternoon. Because of the HIV virus that I have attained, I will have to retire from the Lakers.
I per què parlem d'aquest jugador excepcional? Doncs perquè des d'aquell moment es va dedicar a recaptar fons per la investigació de la malaltia, a parlar-ne obertament per fer-ne prevenció i a desestigmatitzar les persones infectades pel virus. Als Solidaris també parlarem d'estigmes, sobretot dels que arrosseguen encara els fills de pares provenents d'altres països però nascuts a Catalunya. Avui al programa, la construcció de les identitats.
Dimarts, 5 de la tarda, plaça dels Àngels, Barcelona.
Hola, Mijoa. Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Bé? Estem al teu barri, eh?
Sí, sí, sí.
Sí? Si et sembla, busquem un lloc així una mica tranquil.
Com voleu.
Misbah Youssef, 23 anys, estudiant de quart curs de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra.
Misbah, estem al teu barri de tota la vida, al Raval.
Exactament, sí, benvinguts.
Què m'explicaries del Raval?
Bueno, el Raval és un barri que ha canviat moltíssim en els últims anys, llavors jo, si a mi em preguntes que, quin és el Raval que a mi em marca i que jo recordo, doncs és el Raval dels veïns, no? El Raval on tothom ens coneixíem, on hi havia, tot i les misèries que sempre han envoltat aquest barri, sempre hi ha hagut moltíssima relació entre els veïns i les veïnes. A nosaltres ens coneixien tots els veïns. De fet, el meu tiet tenia presentava una botiga d'aliments i som una família molt gran. I en aquell moment ja érem una família molt gran i llavors també érem de les primeres famílies pakistaneses que va arribar al barri. I jo me'n recordo d'allò de sortir al carrer i que et diguin pel nom, per exemple, no? Ara avui en dia tu surts i no saps a qui tens del veí, per exemple. Llavors, bueno, ha canviat bastant el barri.
Aquesta connectivitat, aquesta proximitat, ara ja no hi és, per raons òbvies, també per aquesta gentrificació a la qual es va sotmetre moltes zones de Barcelona i també per aquesta pandèmia que encara ha allunyat més les relacions socials. La teva infantesa com va ser? Va ser una infantesa feliç?
Bueno, jo, dintre del que cap, si la recordo ara, sempre em quedo amb lo bo, no? Sí que és veritat que, bueno, la meva família en general no ho ha passat molt bé i partim d'una base molt inestable i bastant gairebé a l'expulsió social, no? Però dintre d'això sento que jo he tingut moltíssima sort també. Per mi, per exemple, si alguna de les raons per les que jo considero que per mi la infància té un record molt bo és l'escola, per exemple. Llavors, com que passava més de la meitat del dia a l'escola, tots els problemes que nosaltres podríem tenir a casa, doncs no era una cosa que tenia present tota l'estona, no?
Explica'm quanta gent formeu part de la vostra família, si tens germans, quants en tens?
Nosaltres som 6 de la família i la meva mare, doncs, 7. Som 2 germanes i 4 germans, sí.
El vostre pare ja fa temps que no viu amb vosaltres.
Sí, els meus pares es van separar quan jo tenia 3 anys. Ara en tinc 23, llavors ja fa 20 anys. I sí, des de llavors que no viu amb nosaltres, sí.
Per un capítol de violència masclista, no?
Exactament. Ara ho veig, sí, faig retrospecció i intento veure-ho des d'ara i intento buscar les raons per les quals tot aquest mals episodis han passat a casa. Penso que tot ve relacionat amb que primer de tot, el caràcter d'una persona, no? Això sí que no ho pots canviar, i altres són factors socials, com per exemple ser migrant en un país on no coneixes la llengua, haver d'esforçar-te molt perquè no tens els papers, perquè estàs tota l'estona en aquell risc de que et deportin, tenir fills, perquè en aquell moment nosaltres ja hi érem, tema econòmic, sobretot, era la raó per la qual es barallaven sempre els meus pares, i a més, doncs, sempre, normalment, doncs, hi ha aquesta idea de que quan un fill se'n va, tota la família al darrere, al país d'origen, doncs estan esperant també a que algú enviï ingressos perquè allà encara estan pitjor.
Per tant, aquest caldo de cultiu va ser el detonant d'aquestes situacions de violència que vau viure tu i els teus germans durant
Exactament.
La infantesa, no?
Sí, és a dir, per desgràcia no és com un episodi aïllat. Ara mateix ja no és tampoc un episodi general, no, ara no passa en totes les cases, tampoc per sort. La cultura ha anat canviant, la mentalitat pakistanesa ha anat canviant, però sí que és veritat que aquests problemes de mantenir la família d'allà i la d'aquí, doncs és un repte moltes vegades per molts homes i per moltes dones que han de sobreviure i alhora intentar complir amb les necessitats i els desitjos dels seus fills i les seves filles.
Explica'm, Mishba, quin procés migratori van seguir els teus pares?
La meva mare, bueno, va migrar amb els seus germans i la seva germana quan era petita, de fet, devia tenir 13 anys o així, ja mai va rebre escolarització perquè la meva àvia no s'ho podia permetre. També partien, és a dir, d'una pobresa extrema al Pakistan i va ser, bueno, doncs, al final el que va culminar que marxessin d'allà i se n'anessin cap a Síria. Van estar vivint allà com 10 anys en total i, bueno, i va ser llavors quan el meu tiet, que era com el cap de la família, el responsable de tots ells, treballava amb el meu pare biològic i, bueno, va dir, ostres, doncs mira, és pakistanès com nosaltres, parla la llengua, la mateixa religió i demés, i la meva mare ja tenia, doncs, suposo que 17 anys o així, i llavors doncs, el meu tiet va dir, bueno, doncs potser estaria bé que et casessis, i va ser allà on es van casar. De fet, la meva mare no va conèixer la seva família política fins que no vaig néixer jo, pràcticament. Després, bueno, a Síria va néixer la meva germana, d'allà es van anar cap a Àustria, a Àustria van néixer els meus germans bessons i d'Àustria a Barcelona al final el 96, que van arribar, jo vaig néixer al gener del 97. I després de mi, bueno, un altre germà, sí, i així.
Què t'explicaven els teus pares sobre la seva terra de procedència?
Doncs poc, la veritat, perquè el meu pare pràcticament no ha viscut amb mi i la meva mare doncs, només s'ha recordat d'allò que li ha explicat al meu tiet, perquè realment ella va anar quan jo tenia un any, que va ser quan ella va visitar la seva família política, i després d'això no vam tornar a anar, ella va tornar després de 19 anys, és a dir, fa 3, 4.
I tu com ho has viscut, això? És a dir, saber que els teus pares doncs, provenen d'un altre lloc, tu has nascut aquí, et genera algun tipus de conflicte? Hi ha un concepte que és aquest, el conflicte de fidelitats, que se'n diu, no?
Sí. No et sabria dir la veritat, perquè la meva mare, com que ni tan sols ella ha conegut de ben bé el que és viure al Pakistan, sí que és veritat que sempre ha tingut una influència de la cultura, moltíssima, entre que vivíem aquí a Barcelona i cada vegada que passaven els anys més famílies arribaven, llavors, a part del meu tiet, també sempre ha sigut una persona que li ha donat moltíssima importància al tema de la llengua, de no oblidar les arrels.
Vas visitar el Pakistan l'any passat?
Sí.
Per primera vegada? Conscientment, diguem-ne?
Sí, exactament, sí.
I com va anar aquell viatge? Què et va remoure interiorment?
Per començar, bueno, vaig anar amb l'August Morales i l'Anna Sorinyac de la revista 5W, que m'han proposat, doncs, ells estaven fent un projecte sobre la comunitat pakistanesa a Barcelona. Clar, som la segona comunitat més gran que hi ha a Barcelona, però es parla molt poc de nosaltres. I per alguna raó de la vida, els nostres camins es van creuar i, bueno, jo vaig comentar tot això, de que mai havia anat i de més, i, bueno, s'ho van plantejar i m'ho van proposar. Amb tot això, tampoc tenia molt de temps per decidir, vaig dir que sí, però jo estava super emocionada. No sabia què era el que m'anava a trobar, però sí que és veritat que també anava una mica, no sé si amb por o amb neguit, potser. I llavors, al començament del viatge, va ser una muntanya russa, la veritat. bueno, m'ho estava passant bastant bé i bueno, ja al final sí que és veritat que l'episodi on he d'anar a veure la família del meu pare sí que és com una mica, no sé, és a dir, una confusió total d'emocions. Realment no, encara a dia d'avui no sabria explicar molt bé què era el que estava sentint en aquell moment. No sé si entre por i emoció o una cosa així.
Una mica és com apuntalar els fonaments, no?
Sí, exactament. És a dir, clar, jo sí anava al Pakistà. A mi l'única cosa que m'uneix al Pakistà són els meus pares. La meva mare, tota la seva família pràcticament està aquí. Llavors mai he sentit com, ostres, tinc família allà, perquè amb la família del meu pare mai hem tingut relació. Però realment sí que necessitava anar-hi, perquè encara que no em portés amb el meu pare, per mi era molt important demanar explicacions a la seva família.
Explicacions i també conèixer, veure, tocar, experimentar la vida que van tenir els teus pares allà, una part de la teva família, que també no deixen de ser les teves arrels, vull dir que...
Sí, realment, és a dir, a mi em va sobtar moltíssim veure on vivia el meu pare, em va sobtar molt com vivien també, no sé, encara ser molt més agraïda amb tot el que tinc, no? Perquè jo m'imaginava, bueno, hi havia molts nens i nenes per allà, pel barri, estaven caminant, jugant i demés, i són molt diferents els nens i les nenes que nosaltres tenim aquí per Barcelona, no? I llavors jo m'imaginava perfectament que podria ser una d'aquelles nenes i potser moltes de les oportunitats que n'he tingut aquí no les hagués tingut estant allà, en la situació en la que estan allà.
Aquí, Mishba, quantes vegades t'han preguntat si ets de fora?
Quantes vegades? Bueno...
No les pots comptar.
Sí, la veritat és que m'ho han preguntat moltes vegades. Moltes vegades, doncs, per curiositat, per saber... A vegades tampoc dono peu a que em facin la pregunta. Ja directament contesto, no? Sempre que em diuen, no, i d'on ets, ja, jo ja dic tot, no? Jo, bueno, doncs jo vaig néixer aquí, els meus pares són del Pakistà, i ja està, i ja no pregunten més. Però sí que és veritat que moltes vegades arriba un punt que pot arribar, doncs, a... Jo, un altre cop la pregunta sempre, però bueno...
És que hi ha la sensació que els fills de pares originaris d'altres països sempre hagueu de portar l'etiqueta d'immigrant, i a més no únicament això, sinó immigrant de segona generació, quan vosaltres heu nascut aquí.
Exactament.
I no heu anat enlloc.
Sí, no, i de fet aquesta és una reivindicació que tenim totes les persones que, com jo, hem nascut aquí, no?, de... Fins quan hem de portar aquesta etiqueta, no? És a dir, quan potser si nosaltres el dia de demà tenim fills, ells encara hauran de portar una tercera etiqueta, no? És a dir, quan deixes llavors de ser, no sé, i tampoc has de deixar de ser res, no? Tu ets com ets i ja està, no fa falta que tu hagis de ser blanc i amb ulls blaus, dic, vaja, per ser català.
Exacte. Sobre la cultura, sobre les tradicions, abans ho comentàvem una mica. A casa seguiu les tradicions pakistaneses, entenc, vas a la mesquita, ara veig que no portes vel, no sé si n'acostumes a portar habitualment o no.
Sí, bueno, portar el vel o no és, de fet, és una decisió molt personal. Sí que em porto, òbviament no el porto permanentment, no el porto sempre, i respecto moltíssim les noies que ho porten perquè són supervalentes. El fet de que ho portin cada dia, s'ha de ser molt més valent del que he sigut jo, per exemple, anant al Pakistan.
Per què ho dius, això, de la valentia?
Bueno, és que estem ara mateix en un moment on tot es qüestiona. Llavors, si una noia decideix portar el vel, és a dir, tu portes una faldilla, no t'ho qüestiona ningú, però portes un vel i tothom t'ho qüestiona. Llavors jo penso que s'ha de ser molt valent perquè surts cada dia de casa i en qualsevol moment alguna persona et pot recriminar molt més allà de vete a tu país, no? És a dir, poden arribar a dir-te estàs oprimida i que sí, que el tema de portar el vel doncs és molt personal i que s'hauria de respectar. A casa meva la cultura sempre ha sigut molt, molt present. Deia que jo moltes vegades sempre dic que nosaltres vivim en dos mons, un món que és el de casa i un altre que és quan surts fora de casa. Llavors també és veritat que, per exemple, això es pot veure molt en la vestimenta. Moltes vegades quan estàs amb la família doncs portes més vestimenta tradicional del país, quan estàs amb les amigues potser no, l'idioma que fas ús, no? Aquí em pots parlar, bueno, doncs parles català i castellà amb les amigues. Tot i que jo amb els meus germans, per exemple, nosaltres a casa parlem castellà, a vegades català també, i amb la mare doncs, sempre parlem en punjabi. Llavors hi ha com una barreja, però sí que és veritat que hi ha com una barrera entre el que és de casa i el que és de fora.
Clar. Tu et vas negar un matrimoni de conveniència?
Uf, bueno, jo crec que la vida de les noies, no sempre, ja no és una cosa generalitzada tampoc, ara depèn de cada família, realment, perquè ara hi ha moltíssimes famílies que realment prioritzen el que vol la filla i no imposen tant aquest, el que és la costum o la tradició, la cultura pakistanesa, perquè això no és per religió. Això és un pensament que ha d'anar canviant amb el temps. I bueno, suposo que totes les noies i els nois que tenen pares que no tenen molta educació, doncs alguna vegada han patit el fet de que hagin dit bueno, que ha vingut una proposta de matrimoni, que aquest sembla i et facin triar, i et facin decidir. No? I clar, com que és la primera vegada que potser t'ho estan proposant, no saps fer front en allò, no saps si dir que sí, no saps si dir que no. Bueno, al final, doncs, per exemple, dius que no. I bueno, li dies una mica amb el que és les lamentacions i de més i bueno, ja està, i passes pàgina.
Tot va passar això amb 20 anys.
Sí, bueno, encara passa, és a dir...
Encara reps propostes, vols dir?
Clar, bueno, a mi ja les propostes ja em venien als 18 anys. Però sí que és veritat que hi va haver una que va ser com una mica... amb més tendència que va ser quan tenia 20 anys, sí.
Això es va quedar aquí i ja està, no? O sigui, se't va respectar la teva decisió.
Sí, sí, al final tu has de ser... Bueno, has de tenir les idees molt clares, també. Sí que és veritat que en això també... Potser també sóc afortunada perquè moltes noies no poden dir realment el que pensen i moltes vegades, doncs, potser no tenen una infraestructura, un suport darrere que si elles decideixen dir que no o dir que sí, perquè potser sí que volen però la família no vol, llavors se'ls fa molt més difícil tot.
Estàs fent quart curs de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra. Abans hem parlat una mica del paper de l'escola. Sempre vas tenir clar que volies arribar a la universitat. Quin va ser el context que et va portar fins aquí?
Bueno, jo quan era petita, quan la meva mare estava en el tema de litigis i jutjats i tot això, jo tenia molt clar que volia ser una persona que tornés a la societat tot el que nosaltres teníem ja des de molt petita, sobretot en la figura d'advocada, perquè jo veia la meva mare i veia que sobretot el tema de casos de maltractament o de potestats ho portaven dones i a mi era com, ostres, em sembla doncs, un treball molt, molt honrable, no? Sí, realment, aquella era la meva idea des de que era petita, però clar, quan et vas fent gran, tu veus que jo és, cada vegada arribar a la universitat és com molt difícil perquè no tens exemples de la família, per exemple, de que ningú hagi arribat a la universitat. Veus una cosa que, ostres, és molt gran i és molt lluny, no? Arribar a la universitat és com per privilegiats. Realment va haver una professora el dia que jo acabava sisè que per alguna raó les professores de l'escola sempre, com que elles coneixien la situació a casa, sempre han sigut molt bones tant amb mi, amb la meva família, mai ens han discriminat, nosaltres a l'escola mai hem sentit que fóssim diferents l'uns amb l'altre, perquè bueno, vivint al Raval, la nostra classe era molt diversa, molt multicultural i sempre ens ho hem passat molt bé i jo crec que aquesta base ha sigut, jo crec que el fonament de que jo al llarg del temps durant l'institut, quan moltes vegades pensava que no arribaria i que ho hauria de deixar, recordava que no, hi ha professores o hi ha persones que han confiat en mi i que els hi dec arribar a la universitat. Llavors aquesta era la mentalitat que jo tenia i sobretot amb aquella professora que l'últim dia de sisè em va dir «Miso, has d'arribar a la universitat». I jo, doncs, aquelles paraules per mi es van marcar i van ser tota l'estona aquell empeny que jo necessitava durant l'institut quan veia que no arribava, doncs arribar a la universitat.
No hem dit el nom de l'escola.
Sí, l'Escola Castella.
Està a prop d'aquí, no?
Està a la plaça Universitat. Bueno, sí, a la plaça Castella, just darrere la plaça Universitat.
I una última qüestió, Mishwa. Si et pregunto sobre la teva identitat, què em diries?
Jo, durant el desenvolupament de la meva adultesa, per sort no he patit una crisi d'identitat com sí que n'han patit moltíssimes noies i moltíssims nois. Perquè segurament jo ja des de petita sempre ho he tingut molt clar, que jo a casa era o tinc uns costums, uns valors que són les pakistaneses, i fora de casa doncs era catalana, parlava català, anava a l'escola, parlava català, anava a l'institut, parlava català i castellà, i alhora doncs la meva religió era la musulmana, i jo això ho tenia molt clar.
Bueno, aquesta doble pertinença que al final no deixa de ser un enriquiment.
Sí, bueno, jo considero que és un enriquiment, la veritat, sí. No veig que a mi m'afecti o que em perjudiqui de cap forma. Parlo 6 idiomes, vaja.
Imagina l'enriquiment que això és, 6 idiomes, aviat has dit això.
Sí, la veritat és que sí.
Mishba, espero que tinguis moltíssima sort, que puguis arribar a finalitzar tots els teus estudis i puguis retornar a la societat el que la societat va fer per tu en moments complicats.
Sí, jo també espero posar un granet de sorra i poder millorar la vida d'algú com algú ha millorat potser la vida de la meva mare i en conjunt la nostra. I moltíssimes gràcies.
Un plaer, Mishba.
Solidaris, Catalunya Ràdio, Mercè Folch.
Jo crec que amb els orígens s'hi ha de negociar.
Esto en la adolescencia, cuando tienes 13, 15 años, tienes un poco de lío mental, no sabes bien, bien lo que eres, de dónde vienes.
I live in London, and London's been a very good city for me. It's treated me very well, that city. It's a very multicultural city.
No va ser fàcil, no? Molt difícil. Sobretot perquè no et pots comunicar amb la gent.
Some migrant families insist that their children speak the language of the country they've come to, and therefore those children lose mother tongue.
Saïd Al-Qadawi, benvingut.
Hola, moltes gràcies per convidar-me al vostre programa.
El Saïd és psicòleg, professor i escriptor, va néixer a Bensidel, al Marroc, i viu a Catalunya des dels 7 anys. S'ha especialitzat a estudiar la formació de les identitats i l'impacte de la migració en els fills de les famílies que van arribar a Catalunya des del Magreb. Ha publicat diversos llibres com Límites i fronteres, Cartes al meu fill, un català de Socarrel i no. El seu últim assaig és Radicals, una reflexió sobre la identitat, publicat a Enciclopèdia Catalana. Un assaig en què mira d'entendre la construcció que cadascú fa de la seva pròpia identitat. Saïd, amb els orígens sempre s'hi ha de negociar?
Amb els orígens en pràcticament tot, però sí, amb els orígens s'ha de negociar d'on vinc i sabent d'on vens també has de saber cap a on vas. Tot és susceptible, tot et pot esclavitzar o et pot alliberar, i l'origen també, igual que els sentiments.
A tu els orígens et van esclavitzar? Hem dit abans que vas venir a Catalunya amb 7 anys, vas deixar els avis al teu poble, a Bensidel. Com t'ho vas fer per afrontar allò que en aquest llibre, en aquest assaig molt, molt recomanable, dius el conflicte de fidelitats?
Sí, a mi per sort, a veure, nosaltres vam emigrar als anys 80, que era uns anys més tranquils, vam anar de poble a poble, d'un poble petit, Bensidel, a un altre poble, que és Saldes, al vell mig de Catalunya, al Pedraforca. El meu pare treballava en les mines de carbó d'allà, i va ser força tranquil. A mi els orígens no és que m'hagin esclavitzat, però sí que m'han interessat molt i m'han fet interrogar-me, i a l'adolescència és veritat que inevitablement aquesta qüestió es posa més sobre la taula i has de saber negociar, no, d'on vens, per saber cap a on vas, la mirada dels altres, la teva mirada, la mirada dels pares, en fi. Vull dir que no m'ha esclavitzat, però m'ha interessat moltíssim sempre.
Tu treballes amb adolescents, a la teva consulta. Quines són les seves...
Amb adults. Ara, jo he treballat durant molt de temps en un hospital de dia d'adolescents, he fet molts adolescents. Ara, en el meu despatx privat, veig adolescents grans i adults.
I què t'expliquen? Quines són això, els seus conflictes, si es pot dir així?
Si parlem d'aquest tema, sobretot dels adolescents o els joves que han nascut en un país i han crescut en un altre, home, és diferent, em venen diferents imatges, no? Per exemple, jo tinc un despatx que m'agrada molt perquè sembla la ONU, hi ha gent de moltes procedències, hi ha catalans de Socarrel, hi ha... Doncs no sé, en tinc de moltes procedències, no? I si penso en un que ve de l'Europa del Nord i un que ve del Marroc, doncs tots dos poden enyorar coses o poden reflexionar sobre l'origen, però un pot treure pit i dir-me jo vinc d'aquí, no direm el país, no? I l'altre doncs, se'm congirà una miqueta i em dirà jo soc del Marroc. Vull dir que, i això et demostra una miqueta que la mirada respecte a l'origen pesa molt també. Vull dir, és diferent venir dels Estats Units i criar-se aquí o créixer aquí que venir del Marroc i créixer aquí. Llavors, què m'expliquen? Doncs m'expliquen, clar, com que a més venen aquí per explicar les dificultats, doncs les dificultats de trobar el seu lloc. I un cop plantejat el tema així, l'objectiu és, bueno, anem a veure què podem fer perquè puguis trobar el teu lloc.
Això és el sentiment de pertinença, no? En definitiva, sentir-se que formes part d'una comunitat, d'un lloc. I això moltes vegades no passa.
Exacte, és el sentiment de pertinença. Però el sentiment de pertinença, clar, si només el busquem en el lloc d'origen, anem malament. I al final el que ens diu, bueno, el que ens diu i el que tracto de dir també en el llibre és que tu pots sentir-te pertanyent en diferents societats, en diferents contextes, amb diferents llengües, que a vegades hi ha conflictes que són de tot tipus, des de polítics fins a culturals, però en el fons és possible, ha estat possible sempre, i hi ha molta gent que així ho demostra, que tu pots sentir-te pertanyent a la societat on vius. I al final el que fa molt de mal a vegades és viure en una societat i sentir que no hi pertanys. No? Vull dir que el sentiment de pertinença també es pot eixamplar. No per dir-te seguit no pot ser català. El que passa que això que sona tan fàcil, ens hem de preguntar per què és tan difícil. I és tan difícil per moltes coses, per la psicologia de la persona, però sobretot pel context. I el context europeu dificulta que un Mohamed se senti català sense que això sigui molt problematitzat.
Per què hi ha totes aquestes barreres?
Són barreres humanes. Jo penso que al final, si no dramatitzem molt, veiem que són barreres humanes. Tots tenim prejudicis, tots tenim dificultats, tots tenim... No sé, hi ha un psicoanalista que diu que m'agrada molt, un grup que ha estudiat la relació entre grups, que ell diu que les persones que venen de fora, o sigui, les persones que ja hi són, experimenten un sentiment amb les que venen de fora molt semblant a la del germà gran que neix, a la que li neix un germà petit, no? Llavors, un sentiment de rivalitat al principi, però que després, com som civilitzats i es pot treballar, i a més és maco tenir germans i poder compartir coses, al final li fas lloc. Doncs és una miqueta el mateix. Ens costa per una qüestió de gelosia, per una qüestió de prejudicis, per una qüestió d'avarícia, per una qüestió de poca sensibilitat, per una qüestió de racisme, perquè ens mobilitza molts sentiments. Llavors és difícil. I a la persona que ve per sentiments d'enyorança, per sentiments... Vull dir que són totes qüestions humanes, però que hem de poder saber i posar sobre la taula.
I per no recordar també la pròpia història migratòria, no? Per exemple, aquí.
Exacte. Això jo ho dic en el llibre, que va ser una cosa que a mi em va... Arrel de llegir un llibre sobre com s'atenien els fills dels migrants espanyols, magrebins i portuguesos a Suïssa, Canadà i França. Estic parlant de fa molts anys, quan Espanya era emissor de migrants i d'una migració pobra, no com la d'ara, que la gent que migra amb estudis, infermers que van a buscar feina, metges, i això, sinó quan parlem dels anys... no sé, 50, 60, 70. Em vaig adonar que a Espanya, en general, Catalunya també, hem obviat i hem estudiat poc la nostra pròpia història, i en canvi saber la nostra història és molt important per desenvolupar una sensibilitat una miqueta com més treballada amb la gent que ara ve cap a nosaltres, perquè tot això neix d'algun lloc, no? La gent no surt del país perquè sí, perquè vulgui venir aquí a fer mal o perquè vingui, sinó hi ha un context, hi ha un moment, hi ha una història que ho explica. I jo crec que sabent la pròpia història podem entendre una miqueta més els altres també.
Hi ha històries individuals, no? Es tendeix sempre a generalitzar, no? Per exemple, amb el tema dels menors no acompanyats. Cada menor és una persona amb una història molt dura al darrere, no? I el que es tendeix és a generalitzar i esborrar segurament doncs, aquesta mirada més compassiva i també més empàtica.
Exacte. És que conceptes com mena, immigrant, magrebí... A vegades hi ha paraules que, si ens fixem, les saturem d'un determinat significat. No? Vull dir, i és com ens serveix per despersonalitzar l'altre i així no trencar-nos el cap en empatitzar, no? L'immigrant sense papers, no? Sembla que no hàgim de pensar en una persona que tingui que té una història, que té una família, que estima la seva família, que ha deixat una terra, que arriba. Llavors, amb els menors no acompanyats, també aquest concepte també a vegades amaga darrere com una voluntat de no pensar en la història individual, perquè les històries són, jo crec que sí, que al final on hem, i a més a mi com a psicòleg i com a escriptor és el que més m'agrada, la vida individual, els sentiments de cada persona com viu, i això és una cosa que m'agrada molt, perquè tots sentim, però sentim de diferents maneres, i a vegades també aquesta professió, la meva, la de psicòleg, m'agrada molt perquè admires a molta gent que han sortit de situacions molt difícils, de veritat. Al final el component individual m'interessa molt i és el que no hem d'amagar, perquè és veritat, només des d'aquí és quan podem entendre l'altre, i l'altre en el fons, a veure, de sentiments en tenim tots, podem venir d'on vingué, podem tenir les cultures que tenim, però tots estimem, volem ser estimats, no? Volem compartir, volem pertànyer, volem en això, som molt iguals, vinguem d'on vinguem.
A Radicals cita sovint l'escriptor britànic d'origen indi Salman Rushdie en una entrevista, i sobre el tema de la pertinença, Rushdie va dir això.
Afrontes dilemes com què he de conservar amb mi, o què he de descartar del lloc on provinc, o què he d'absorbir del lloc on arribo i com resisteixo en aquell món. Penso que les comunitats d'immigrants sempre es fan preguntes al voltant d'aquestes qüestions tan profundes.
És interessant el que diu Salman Rushdie. Al principi d'aquest programa em conegu la Mishba, la seva història, i ella deia que no és una immigrant de segona generació perquè ha nascut aquí, però sempre, des de que té gust de raó, doncs ha hagut d'arrossegar aquesta etiqueta. Jo em pregunto, Said, quins són els límits temporals d'una generació?
És molt interessant això que diu el Salman Rushdie, perquè ell diu una cosa sobre la identitat, que ell diu la identitat és l'origen i és el viatge. Vull dir, és tot. És un altre, l'Arrabal diu, són no tinc arrels, tinc cames, és a dir, em moc, i per tant és tot. I el Rushdie també hi diu una cosa que és molt interessant, que al final hem de sentir-nos múltiplement arrelats. Llavors, aquesta multiplicitat d'arrelament és molt important. Això que tu em dius de les segones generacions, això, a vegades fem un debat com molt teòric sobre el tema. El concepte segona generació podria ser interessant si volguéssim estudiar des de la sociologia o des de... Però jo crec que la gent, a veure, si un ha nascut aquí, si parla l'idioma d'aquí, si catalogar-lo sempre com a immigrant és descol·locar-lo molt, és embogir, és fer-lo embogir una mica també, eh? És fer-lo sentir que ve d'un altre lloc quan ha nascut aquí, no? I comencem a tenir exemples de gent que ha nascut aquí i que és de diferents colors i que és de diferents orígens. Per tant, el límit generacional jo crec que és molt important també de qüestionar-ho, perquè si no podem embogir, i veiem a altres països com a vegades que es parla fins i tot cinquenes generacions i això, i al final el que fem és que se senten desarrelades del lloc on han nascut, i aquest sentiment de desarrelament pot fer molt de mal, perquè el desarrelament genera odi, i l'odi genera... catàstrofes.
No, la Mishba, que té 23 anys, està estudiant quart de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra, em deia, estic cansada de respondre sempre a la pregunta de d'on ets tu, no? I al final ella respon, doncs mira, soc catalana de pares pakistanesos, per evitar ja un tercer grau, perquè ja està absolutament cansada. I sobre això que deies de odi catàstrofes, el 17 d'agost de 2017 un atemptat terrorista a la Rambla de Barcelona i a Cambrils va deixar 16 morts i més d'un centenar de ferits.
Aquí está Barcelona, que no tinc por.
És tot un cel de blau i d'alegria aquesta Rambla meva. I em fa esglai pensar que puc deixar-la sols un dia. La Rambla i jo no hem d'apartar-nos mai.
Parlaves abans del concepte de desarrelament, que ve molt, molt a tomb, no? en aquest muntatge que hem preparat. Tu, després d'aquests atemptats, no vas voler anar a cap mitjà de comunicació, tal com expliques aquí en aquest llibre Radicals, una reflexió sobre la identitat, publicat a Enciclopèdia Catalana. Per què, Said?
No, perquè estava en xoc. Perquè estava en xoc. I jo, al vostre programa, havia vingut altres vegades quan havien passat coses, però al final m'he anat respectant els meus temps. Vull dir, no he anat forçant la màquina. I en aquells moments jo estava en xoc, estava molt trist. No volia anar perquè també cada cop em rebel·lo més amb aquesta cosa d'haver de ser el portaveu d'un tema o d'anar als mitjans de comunicació cada cop que hi ha una bomba, però no anar als mitjans de comunicació de forma més tranquil·la, parlar més tranquil·lament, com estem fent ara. I llavors, sí, a mesura que m'he fet més gran i puc triar una miqueta més, doncs trio o bé la reflexió serena o bé no tinc cap mena de necessitat d'anar. I en aquells moments jo estava trist, també.
Expliques que estaves, això, molt trist, però hi ha un tema que sí que et desestabilitza, que és, tal com dius, el de la decadència i la fragilitat del món musulmà. Els atemptats seguit són una mostra d'aquesta decadència?
Són una mostra flagrant i el que desespera és que un no veu gaire sortida, gaire llum en el... Veu molta llum en el passat, saps que hi ha una història, que hi ha una història amb les seves llums i les seves ombres, però reeixida, no? Hi ha pensament, hi ha humanisme musulmà, hi ha humanisme àrab, hi ha... Però ara és veritat que les llums estan apagades i tot són dictadures, tot són, a mi em revela molt tota aquesta instrumentalització que es fa de l'islam. I clar, vull dir, no l'hem d'inventar aquí, a Europa, la manera que volem ser musulmans, perquè l'Aràbia Saudí no ens ho donarà això, o altres països no s'ho donaran. De fet, fugim d'aquests països per alguna cosa. A mi em desespera perquè per suposat, doncs perquè vinc del món musulmà, els meus pares ho són, els meus avis ho són, de generacions, jo no renego tampoc d'això, m'agrada molta de la literatura i molt del pensament que ve de l'islam, i em desespera molt veure en què s'ha convertit.
Clar, després apareixen notícies tan horroroses com aquest assassinat d'aquest professor d'història a França, Samuel Paty, després d'haver mostrat als alumnes unes caricatures de Mahoma. Clar, tot això tampoc ajuda.
No, tot això empitjora i vol dir que el món està boig i que hi ha gent que en fi, que té la pell molt fina, hi ha gent que és molt, molt, molt dèbil, hi ha gent que té molt d'odi, hi ha gent que té molt poca capacitat de pensament, d'autocrítica, i hi ha molt d'atac. Hi ha un discurs com molt interessat en crear bandos, els musulmans i els no musulmans. Els musulmans són això i els cristians som allò. I a la que et descuides tu ja estàs sentint que ets d'un bando, quan si t'ho qüestionessis bé, doncs ni tan sols queda clar que aquests bandos siguin reals i que vinguin d'una història real, sinó que són tot invents, i al final el que et descuides, si no hi poses molt de raonament, doncs estàs en un dels bandos i sentint molt d'odi. I com es diu en el llibre, a vegades quan emputes de tu una part important, o sigui, reduir la identitat múltiple a una identitat única, unívoca i d'aquestes característiques, doncs et legitima per fer el que tu creguis que has de fer per salvar els teus. No? És una miqueta... Bé, d'aquí la història n'està plena d'això, vull dir, està... Ara perquè el torn, diguéssim, és dels musulmans, però si retrocedim una miqueta aquesta lluita... Avui estava llegint Margarit Duras, l'imperialisme francès a Indochina va fer barbaritats, que és una cosa que ve de lluny, que és consubstancial a l'home, que no és consubstancial a un pel fet de ser musulmà, i que ara li toca el torn, el perdedor, un dels perdedors radicals és el musulmà perdut. I llavors, doncs, bueno, mira, agafen un ganivet i poden fer molt de mal.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de...
Saïd, vivim en un món ple de fronteres que comencen, òbviament, amb les d'un mateix, no? Les fronteres mentals que tan mal fan, no? per potenciar aquests vincles, no? Aquestes identitats múltiples per ajudar a empatitzar, no? amb els que venen de fora. En el món actual, hiperconnectat i dinàmic, aquest món amb tantes xarxes, això propicia un tancament identitari? És a dir, es forma una massa homogènia i, per tant, aixequem murs per conservar alguna cosa?
És paradòxic, perquè és un món que si superficialment semblaria que tenim totes les eines per acceptar que tots som iguals i que viatgem, que parlem diferents llengües, que podem veure un país, un altre, Ara la Covid ens ho ha espaiat una miqueta, però Déu-n'hi-do el que hem viatjat, el que ens hem mogut, no? Les llengües, tot això. És un món molt dinàmic que semblaria que ens hauria de portar cap a l'acceptació d'aquesta complexitat, però a la vegada, com que es mou tant i es mou tan ràpid, també hi ha molta por, i la por fa que t'atrinxeris amb una identitat o que et vulguis, perquè d'arribar a les fronteres és molt costós, eh? I en canvi la por és molt ràpida.
I amb llibres com el teu, Said, aquest Radicals, segur que ajudem a construir i no a destruir. Moltíssimes gràcies per aquesta conversa. Radicals, una reflexió sobre la identitat, publicat a Enciclopèdia Catalana, que tal com diu Norbert Bilbeny, el pròleg, l'haurien de llegir educadors i pares i mares de joves com els que apareixen en aquest llibre. Un plaer, Said, que vagi molt bé.
Un plaer, moltes gràcies.
L'altra mirada. Anna Sorinyac.
Todos caminos trilham pra gente se ver.
Anna Sorinyac, benvinguda.
Hola.
L'Anna és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W i amb ella remenem el seu arxiu per descobrir les històries que hi ha darrere les fotografies que ha fet aquí i arreu del món. Les imatges les compartim a través de les xarxes socials del programa. I abans de fer l'anàlisi d'aquesta fotografia que ens ha portat avui l'Anna, dir-li que déu-n'hi-do la descoberta amb la Mishbah.
Home, la Mishbah és un gran descobriment, no només per fer un projecte, no? Sinó per la vida ja, no? Ja s'ha convertit en una amiga.
Té un discurs molt, molt potent. Per aquells que no l'heu sentit, després podeu recuperar el programa a través de la nostra pàgina web. Anem per la fotografia. La fotografia que ens portes avui, Anna, és una imatge preciosa, elegant, que té moltíssima força. Està fet en pla contrapicat, si veu una noia que sembla que ha picat una pilota o està a punt de fer-ho. Amb les dues mans aguanta un bat de críquet, està de perfil a la càmera. Del rostre només s'intueix el nas i una llarga cua de cavall. El cos el té en tensió amb una de les cames lleugerament flexionada endavant, porta pantalons, a sobre el que sembla una faldilla i una samarreta de màniga llarga amb farbalans a la part inferior. Al fons de la imatge hi veiem una farola d'aquelles típiques de les instal·lacions esportives. En un extrem també apareix una altra noia, somriu i porta hijab. La foto és preciosa, ho repeteixo, té una tonalitat terrosa, de color sèpia, com si un mantell de color marró, no marronós, l'hagués tenyit. On la vas fer, aquesta foto, Anna?
Doncs, bé, de fet, és un contrapicat una mica estrany perquè és el reflex d'un bassal que hi havia al pati.
Increïble, és el reflex, sí. No m'ho ha semblat pas a mi.
Sí, és el reflex del bassal. Del pati, de fet, de l'Institut de Doctor Puigverd a Trinitat Vella. Llavors, això està fet, aquesta imatge està fet durant un entrenament de les noies de l'equip de críquet de Trinitat Vella, i la noia es diu Sumaya, i, bueno, de fet, és una de les jugadores de l'equip de Trinitat Vella, i, de fet, jo diria, és molt difícil comptar els punts en críquet. Jo vaig estar un any seguint aquestes noies, encara no ho sé fer, però bueno, és com el que diríem la pitxitxi de l'equip de Trinitat Vella, no?
La Sumaya, en aquesta imatge, transmet un empoderament absolut, tota la posició, no?, del seu cos, la manera com agafa el bat, no?, aquesta presència tan, tan perfecta, no?, en definitiva.
Sí, de fet, és un dels motius, no?, pels que he triat aquesta imatge, ja que, bueno, la lliga de críquet femení, que és la primera lliga de críquet femení de tot l'estat espanyol, va molt més enllà de l'esport per totes aquestes noies, no? Vaig estar durant mesos fotografiant els entrenaments, els partits, i de fet el que vaig veure és que l'esport el que fa és ajudar-los a relacionar-se entre elles, a parlar dels problemes que tenen com a adolescents, però no només com a adolescents, sinó com a adolescents d'origen diversos, que tenen famílies, doncs, que provenen de la majoria de les famílies del Pakistan, però també n'hi ha de Bangladesh i de la Índia. I sobretot parlaven molt, no?, una cosa que també vaig descobrir amb la Mishbah, no?, sobre la identitat, no? Nosaltres, doncs, podem tenir una identitat única, però aquestes noies es troben que tenen identitats múltiples que fan la seva identitat, i jo crec que és un diàleg i uns debats que tenen elles molt i que per mi eren bastant llunyans a mi, no? I jo crec que és el que més em va agradar d'estar seguint-les durant tant temps.
L'esport sempre ha estat, evidentment, un factor d'inclusió, aquest n'és un exemple, i també és interessant abordar el tema del canvi de rols, entenc, que es produeix en el protagonisme de nois i noies, no? Entenc que al criquet hi juguen alumnes de la comunitat pakistanesa i d'altres comunitats, però també alumnes catalans.
Sí, de fet, bueno, és una de les idees, no, d'aquest projecte quan va començar, era desestigmatitzar una mica el críquet com a esport només de la comunitat pakistanesa, no, i fer que hi juguessin doncs tota l'alumnat, no, que hi ha a les escoles catalanes. I de fet nosaltres es veu molt, no, quan començaven ja un projecte impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, que es reunien tots a la Mar Vella, i quan els nois que poden ser d'origen, de famílies d'origen català, com agafaven els bats de críquet, veies com els nois d'origen d'altres orígens, no, pakistanès, indi, de Bangladesh, ells es convertien en els líders de la classe, no? Llavors aquests rols de lideratge d'estudiants d'origen diversos no és tan freqüent veure'ls, no, quan estàs a la institució escolar, i jo crec que és superimportant i molt necessari i enriquidor per tota la comunitat que es canviïn aquests rols, no, i que hi hagi escenaris on aquests nois puguin i noies puguin convertir-se en els líders.
Quin pes té el criquet a la ciutat de Barcelona?
Doncs jo crec que cada cop en té més, no? De fet, va començar sobretot el críquet femení, no? A la ciutat de Barcelona és el primer lloc on se celebren lligues, primer lloc de l'estat espanyol, on se celebren lligues de críquet femení. I parlant del críquet femení, per exemple, el primer equip es va formar l'any 2008 i ara el 2018, bueno, 2019, que és quan nosaltres vam seguir la lliga aquesta de críquet, hi ha més d'un, bueno, hi ha 4 equips de críquet i més de 70 noies que estan jugant a críquet, no? A més, hi ha el projecte aquest que comentava, no, de críquet a les escoles, que consisteix en que el críquet formi part dels esports de les escoles, no? Que no sigui com una cosa aïllada d'una comunitat en concret. Llavors jo crec que cada cop la ciutat de Barcelona està veient més el críquet com un esport de la ciutat, no? Si, bueno, ara estem en la situació que estem, no? Però a Montjuïc, jo visc a Poblesec, i a Montjuïc cada cap de setmana hi ha cada cop més joves que juguen al críquet, no? Llavors jo crec que, bueno, s'està convertint en un esport de la ciutat.
Anna Surinyac, moltíssimes gràcies, com sempre, per les teves aportacions, per les teves fotografies, pel teu treball. Penjarem aquesta foto de la Sumaya de seguida. Una abraçada, fins aviat.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Nosaltres ho deixem aquí, a la producció de Los Joanola, a la part tècnica Daniel Rodríguez i Pep Casanovas. Cuideu-vos, fins aviat. Go, fa, fa, na, 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 na.